Bon dia. Gairebé 60.000 persones han passat durant el primer any de vida de l'Espai Cràter.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Molts visitants a la ciutat que han ajudat molt als sectors econòmics, que era un dels objectius. Restaurants, hotels, comerç, aquests sectors ens reconeixen, doncs, que venen visitants, que volten per la ciutat, que a part d'anar a pobles de la comarca ara també venen a Olot i un cop són a Olot, doncs, gaudeixen de tots els serveis.
És el regidor de promoció econòmica d'Olot, Estanis Vaireda, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Per la seva banda, també el director Xevi Cullell de l'Espai Cràter ha destacat que l'equipament sigui punt de visita gairebé obligada pels visitants que escullen venir a descobrir la Garrotxa. Des de l'Ajuntament asseguren que l'Espai Cràter ha tingut també impacte sobre els negocis de la ciutat. El repte ara, però, és posar xifres concretes a aquest impacte, que el com que es farà durant aquest 2023. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 13 de març de 2023.
El dia en 4 minuts.
I comencem repassant l'actualitat en matèria d'eleccions municipals, perquè en Comú Podem presenta candidatura a Olot amb la mobilitat i les qüestions socials com a principals eixos. El seu cap de llista serà el filòsof Raül Valls, que estarà acompanyat de representants del moviment veïnal de la ciutat. I no deixem de banda les properes eleccions municipals, perquè precisament ahir diumenge Junts va celebrar una trobada amb, de moment, els 15 candidats i candidates garrotxines per al 28M. Alcaldes, alcaldables, regidors i afiliats de la comarca van participar en un acte al restaurant La 10 en el que van intervenir el secretari general Jordi Turull, entre altres. La crisi energètica, la digitalització, els reptes mediambientals i el corredor mediterrani són alguns dels reptes de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la FOEC, de cara als propers anys. Ho ha explicat el president de l'entitat, que ha estat reelegit en el càrrec que ostenta des de fa 10 anys. És Ernest Planes i l'hem escoltat en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot. En matèria d'energia, l'Ajuntament d'Olot també aposta per l'energia solar. L'última actuació, que ja està en ple funcionament, és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la Llar d'Infants i al casal del barri de Sant Miquel. La primera fase del projecte bàsic de millora paisatgística del Parc Nou està a punt de començar. Aquest projecte consta de 6 fases, a les quals es rehabilitaran 5 zones del parc. Actualment, l'Ajuntament disposa de 150.000 euros per encarar un projecte que té un pressupost total de més de 1.600.000 euros. I en matèria d'habitatge parlarem de llogar casa teva i que te l'eixin en condicions infrahumanes. Coneixerem la situació que s'ha trobat la Sílvia, una olotina que va llogar un habitatge situat al barri de Sant Roc a una família amb 3 fills. Els llogaters van causar destrosses que van deixar la casa fins al punt que les immobiliàries no poden valorar-la econòmicament. I els comerciants d'Olot poden respondre aquests dies un qüestionari per explicar la seva situació actual. Aquesta és una iniciativa que impulsa l'Ajuntament d'Olot juntament amb l'Associació de Comerciants per conèixer les necessitats del sector. I a la carpeta esportiva s'acaba la bona ratxa per culpa de 2 minuts fatídics. El Terrassa va marcar 2 gols consecutius a la segona meitat i va noquejar un Olot molt conservador. Els olotins van tornar a perdre més de 2 mesos després. I en hoquei patins, nova victòria de l'hoquei Olot amb sabor a permanència. Els olotins suen per aconseguir els 3 punts a la pista del Club Patí Congrés per 1-2. El gol de Tomàs Mercè al minut 4 semblava que enrecarrilava el partit, però fins l'últim segon els de García i Pira no van poder viure tranquils.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Música. Recte final per al futur dels terrenys de Nissan amb la firma de l'acord pels nous projectes. La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, firmen aquest dilluns l'acord per al futur dels terrenys de la zona franca de Barcelona. Comencen les obres de rehabilitació al paviment de la 2 a Cervera. Des d'aquest dilluns hi ha talls tots els dies feiners, des de les 7 del matí i fins a la 1 del migdia. A la pàgina internacional, una trentena de desapareguts en el naufragi d'una pastera davant les costes italianes. Diverses ONG denuncien que les autoritats italianes no han fet res per auxiliar els migrants, malgrat que sabien des de dissabte a la matinada que estaven en perill. Aquesta passada matinada els autèntics protagonistes han estat els Oscars, on tota la vegada a tot arreu ha triomfat amb 7 estatuetes. L'Alemanya Res de Nou a l'Oest de Netflix és la segona guanyadora de la 95a gala dels Oscars amb 4 premis. I a la cultura catalana, Manel atura l'activitat durant un temps indefinit després de 16 anys. Després de més d'una dècada de trajectòria exitosa, els membres del grup es dedicaran a altres projectes durant un temps indeterminat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui ens espera un dia molt dinàmic, han de passar força coses, no gran pluja, però l'acabarem el dia amb un front de ruixats a partir del vespre, la nit matinada, que arriba pel Pirineu i pot afectar també l'Alta Garrotxa, nord de l'Empordà, amb xàfecs, i no descartem alguna tempesta. Això seria última hora del dia, bàsicament ja la nit, de dilluns a dimarts. I al Pirineu la neu baixaria de 2.200 cap a 1.800 metres aproximadament. Però bé, abans no arribi aquest front de ruixats i alguna tamborinada, això seria el vespre o la nit, sobretot pels vols de mitjanit, però veiem un dia variable, amb sol, núvols prims al matí, fresca, no gaire fred, mínimes a l'interior de 5 graus, a la costa de 7 a 10, i al Pirineu entre 0 i 5 graus positius, poques glaçades, ni tan sols alta muntanya. Hem tingut un cap de setmana suau, una mica càlid, sobretot al centre i sud de Catalunya. I bé, avui la temperatura torna a pujar, ens entra vent de garbí, matí, migdia, ràfegues de 60-70 per hora, ho notarem. A la Garrotxa, sobretot al sud de la Garrotxa, punts de la selva, del Gironès i del Baix Empordà, també cap a l'Alt Empordà. Aquest vent de sud-oest, de garbí, farà que la temperatura pugi cap als 25 o 27 graus, també 25 graus a la Baixa Garrotxa. Es dispara la temperatura abans no arribi aquest front. Després a la tarda quedarà variable, mig ennuvolat, aquest ambient una mica càlid, o força càlid, esperant ja el canvi de la nit. De fet, aquest front farà que dimarts i dimecres la temperatura baixi de 5 a 8 graus i encara dimarts a la tarda pot caure algun xàfec a l'interior, centre i sud de Girona, sobretot cap a les Gavarres, i algun ruixadet de neu matiner cap al Pirineu, cap als 1.600 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dilluns, 13 de març del 2023, i ho fem parlant de l'Espai Cràter, que ha rebut gairebé 60.000 persones en el seu primer any de vida. El director Xevi Cullell destaca que l'equipament sigui un punt de visita gairebé obligada pels visitants que escullen venir a descobrir la Garrotxa. Des de l'Ajuntament asseguren que l'Espai Cràter ha tingut també impacte sobre els negocis de la ciutat. El repte ara, però, és posar xifres concretes a aquest impacte, quelcom que es farà durant aquest mateix 2023. Ens porta tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Més de 57.700 persones han passat per l'Espai Cràter en aquest primer any de vida de l'equipament. Uns 40.000 han estat visitants de l'exposició, més de 8.800 escolars i més de 8.600 assistents a les activitats. El regidor de promoció de la ciutat, Estanis Vayreda, valora d'aquesta manera aquest primer any d'Espai Cràter.
Molts visitants a la ciutat que han ajudat molt als sectors econòmics, que era un dels objectius, restaurants, hotels, comerç, aquests sectors ens reconeixen, doncs que venen visitants, que volten per la ciutat, que a part d'anar a pobles de la comarca ara també venen a Olot i un cop són a Olot doncs gaudeixen de tots els serveis d'hostaleria, de comerç, de restauració que tenim i per tant aquest és un primer objectiu.
Un dels objectius d'Espai Cràter és fer un estudi d'impacte socioeconòmic per quantificar amb dades la incidència que l'equipament ha tingut per la ciutat i que es realitzarà durant aquest 2023. De moment només hi ha dades subjectives en aquest sentit de negocis i comerços de la zona o de les atencions fetes a l'oficina de turisme. El director d'Espai Cràter, Xavi Cullell, destaca d'aquest primer any el fet que l'equipament comenci a ser imprescindible pels visitants que venen a la comarca.
Jo crec que ens hem consolidat com un punt d'atracció i de trobada per tots els visitants que van vinguent a la Garrotxa, és a dir, d'aquí un temps s'entendrà que la visita de la Garrotxa passa també per l'Espai Cràter i incrementar doncs, aquest públic que ja tenim avui. Sobretot doncs, un objectiu molt clar és aquest de traure les persones que venen a la Garrotxa que passin abans, durant o després per l'Espai Cràter.
Enguany es vol renovar el videomapping d'un dels espais de l'equipament amb diners dels Next Generation. També es vol potenciar i ampliar l'oferta de visites guiades en caps de setmana i festius i incloure audioguies a través d'una aplicació per fer més rica la visita, a més de seguir fomentant les visites al volcà Montsacopa en paral·lel a tot el que s'ofereix a les diverses sales expositives. En els propers dies es posaran en marxa les noves activitats de primavera, destaquen els tallers de ciència als barris o una xerrada a càrrec de Genier Roca sobre societat digital.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Obrim carpeta política per parlar de les eleccions municipals del 28 de maig i parlant en concret d'En Comú Podem, que ha presentat la seva candidatura a Olot amb la mobilitat i les qüestions socials com a principals eixos. El seu cap de llista serà el filòsof Raül Valls, que estarà acompanyat de representants del moviment veïnal de la ciutat, com Míriam Bordes, l'activista Carme Guardiola i la presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Nàdia Toberias, entre d'altres. Informa Guillem Guardiola.
En Comú Podem ha presentat candidatura a Olot amb la mobilitat i les qüestions socials com a principals eixos. El seu cap de llista serà el filòsof i ecologista Raül Valls, que s'ha mostrat satisfet del grup que s'ha format i ha destacat la vinculació de tots ells amb moviments socials, veïnals o obrers.
Bueno, tenim una llista que la veritat és que estem supercontents perquè tenim gent que ve del, com la Míriam Bordes, que ve del moviment veïnal de Sant Miquel, també en Juan Correa, que també està al moviment veïnal de Sant Miquel i que de llarga trajectòria sindical. Tenim l'Estefan Schneider, que és un metge de l'hospital que a més té una, bueno, també una gran participació en temes de memòria democràtica en aquests moments. Vull dir, tenim a la Carmen Guardiola, que és una persona que molt activista amb la defensa dels interessos també de la gent dels autònoms i dels petits empresaris, que també és important, que també volem nosaltres defensar la seva aquestes realitats. I tenim també a la Nàdia, que és la presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital d'Olot.
El candidat d'Olot en Comú, Raül Valls, ha remarcat la importància de millorar la mobilitat a dins la ciutat amb més carrers peatonalitzats i carrils bici i evitant que el cotxe domini la ciutat en un context de crisi climàtica i energètica. En aquest sentit, ha posat de manifest la voluntat del partit de dotar Olot de més espais naturals.
Més del 80% de la població viu i es mou dins de la comarca. Això vol dir que el problema de la mobilitat Olot no és d'una variant. El problema de la mobilitat Olot és de molts moviments que es fan i que haurien de buscar solucions per millorar aquesta mobilitat i transitar cap a una mobilitat sostenible i activa. Per tant, evidentment que nosaltres no recolzarem doncs, els projectes de variants que en aquests moments alguns estan reclamant. El que sí que recolzarem és la pacificació dels entorns urbans.
Valls també ha dit que el partit vol construir una societat més justa i igualitària, millorar les condicions laborals de la ciutat i construir un entorn social on, per exemple, viure en un barri no impliqui viure menys anys. L'activista ha desitjat, a més, que les pròximes eleccions municipals permetin sumar per configurar una majoria política diferent a l'Ajuntament.
I no deixem de parlar de les properes eleccions municipals, perquè precisament ahir diumenge Junts va celebrar una trobada amb, de moment, els 15 candidats i candidates garrotxides per al 28 de maig. Alcaldes, alcaldables, regidors i afiliats de la comarca van participar en un acte al restaurant La Deu, en el que hi van intervenir el secretari general Jordi Turull, la presidenta de la Vegueria, Maria Àngels Planes, i el president de Junts a la Garrotxa, Agustí Arbós. Turull, per a la seva banda, va destacar la Garrotxa com una comarca referència pel partit i Arbós va recordar que l'objectiu és tenir presència en els 21 municipis de la Garrotxa i que no descarten sumar més candidatures.
La Garrotxa és una comarca per Junts per Catalunya molt important és punta de llança en moltes coses i, per tant, per nosaltres avui era una trobada molt, molt, molt important i molt encoratjadora, no? I per això nosaltres l'hem volgut de fer. Falta encara temps per les eleccions municipals, però la feina que s'ha fet, i aquí l'Agustín ha fet moltíssima, doncs ja la tenim molt embastada, no?
Són gent molt valenta la que fa aquest pas de creure, donar una oportunitat doncs, a la seva vida, un espai a la seva vida dedicat al poble, a la gent, i això a servir sobretot a la Garrotxa, doncs, en pobles del tamany que tenim, la majoria són pobles mitjans, petits, i que per tant vol dir que són gent que enfronta una situació de dir no, vaig a fer el tu a tu, a trobar-me, tothom sap on visc, el poble, i faig aquest pas endavant de servei a la comunitat. No? L'objectiu sempre ha estat arribar als 21 municipis, tenim l'esperança de fer-ho, encara queden dies, estem treballant-hi i creiem que tindrem molt bons equips a molts municipis i a més estem convençuts que trobarem molt bons resultats.
Junts per Catalunya estudia la possibilitat que se n'afegeixin dos candidats a la Garrotxa més arreu de la comarca en els pròxims dies.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat. Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
La crisi energètica, la digitalització, reptes mediambientals i el corredor mediterrani són alguns dels reptes de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la FOEC, de cara als propers anys. Ho ha explicat el president de l'entitat que ha estat reelegit en el càrrec que ostenta des de fa 10 anys. Ernest Planes, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Lot, ha explicat també que estan impulsant un projecte de formació professional per aconseguir més mà d'obra qualificada. Aniel Puigvert.
La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona vetlla pels interessos de les petites i mitjanes empreses de la demarcació. En una assemblea general l'ha sortit reelegit Ernest Planes, a qui acompanya una junta renovada i pesos pesants dels últims 10 anys. Assegura que és un bon moment per assegurir el resultat de la feina feta en aquest temps i assegura que és molt engrescador davant els reptes que es planteja al moment. Potenciar el comerç de proximitat, la transició energètica, el corredor mediterrani i aconseguir que el turisme de Girona deixi de ser estacional són alguns dels objectius. Ernest Planes es mostra més ambiciós que mai.
La gestió de les coses la fan les persones amb voluntat de voler fer, amb constància i amb perseverança. No? Pot ser que una cosa doncs, la comencis i no la puguis acabar perquè no tens prou perseverança per poder continuar. No? Ja deia que una de les coses és doncs, tant el comerç com el comerç petit de proximitat, que també tenim associacions federades amb nosaltres, com el tema del corredor mediterrani, que és un tema molt important amb l'estació de Vilamalla.
Des de la FOEC volen mantenir la dinàmica que portaven en els darrers anys. Un dels temes més preocupants és en l'àmbit mediambiental, on algunes empreses tenen moltes dificultats per l'activitat que realitzen. Planes afirma que el problema no ve de les fàbriques, sinó del govern, que no dona les facilitats o els recursos necessaris per afrontar la situació.
Bueno, jo parlaria primer, en principi, de que és el govern que es té que posar les piles en aquest sentit, que no pot consentir que les seves empreses tinguin de tancar pel tema del preu de l'energia. Més que ser les petites empreses, tenim que lluitar i des de la nostra patronal tenim de defensar al màxim per poder aconseguir doncs, nous sistemes energètics a base de plaques solars, de sistemes eòlics, que tinguin menys cost, contaminin menys i ajudin la nostra indústria.
Una de les altres màximes prioritats com a federació és la construcció del corredor mediterrani, que segons Planes permetria reduir la contaminació. La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la FOEC, afirma que ha arribat un canvi de cicle i que des de les empreses als diferents gremis s'hi han d'adaptar. Des de l'entitat també estan realitzant un projecte de formació professional per acabar amb la falta de mà d'obra qualificada, especialment en l'àmbit d'oficis tradicionals com el de paleta o fuster, entre d'altres.
En matèria de sostenibilitat, l'Ajuntament d'Olot també aposta per l'energia solar. L'última actuació, que ja està en ple funcionament, és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la llar d'infants i al casal de Sant Miquel. Un dels projectes més ambiciosos de l'Ajuntament en eficiència energètica és poder-ho fer al pavelló esportiu. Ens porta més detalls la Natàlia Moreno.
Durant aquests últims mesos, l'Ajuntament d'Olot ja ha realitzat diverses accions per implementar l'energia renovable a la ciutat. La llar d'infants de la Gradera, l'escola del Pla de Dalt, l'escola de Sant Roc i durant aquesta setmana passada la llar d'infants i el casal de Sant Miquel ja compten amb plaques solars a les seves cobertes. Amb totes aquestes actuacions, el consistori pretén fer divulgació de l'estalvi econòmic que suposa per la ciutat i integrar-se cada vegada més a l'energia verda. El regidor de Mobilitat i Transició Energètica és Agustí Arbós.
I aquest any també tenim intenció de fer-ne una altra. Ara estem estudiant doncs, diferents possibilitats amb la intenció doncs, de poder tirar endavant també aquest mateix 2023 una instal·lació de fotovoltaica també amb un equipament escolar. I paral·lelament seguir treballant amb aquest, amb un equipament esportiu, però que permet, per les dimensions de la coberta i per la tipologia d'equipament, ficar-hi moltes plaques fotovoltaiques, que podria ser el pavellons d'esports. Si els Next Generation doncs, finalment ens arriben aquests diners, podrem fer aquesta actuació, que era una de molt important.
Aquesta última actuació de l'Ajuntament d'Olot en matèria d'eficiència energètica a la llar d'infants i al casal de Sant Miquel d'Olot ja està en ple funcionament. Aquesta instal·lació ha consistit en posar-hi 10 panells fotovoltaics que ofereixen una potència de 4,5 kW. Un dels objectius del consistori és poder-ho ampliar.
Que, a més a més, està preparada per ampliar, en el cas doncs, de que aquesta instal·lació funcioni, de poder-la ampliar doncs, fins a gairebé el doble, fins a 8 kW, si així ho requereix. Al moment, aquestes plaques fotovoltaiques estan instal·lades a la coberta de la part del casal de Sant Miquel i per tant, doncs, considerem doncs, que va alineada amb aquesta línia d'actuacions que anem tirant endavant d'aquests darrers anys.
La instal·lació de plaques solars al local de Sant Miquel s'emmarca en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible d'Olot, com les actuacions que ja s'han anat realitzant en els últims temps. El cost total d'aquesta última operació ha estat de 18.000 euros aportats íntegrament pel consistori.
I en matèria també del medi ambient, la primera fase del projecte bàsic de millora paisatgística del Parc Nou està a punt de començar. Aquest projecte consta de 6 fases en les quals es rehabilitaran 5 zones del parc. Actualment, l'Ajuntament disposa de 150.000 euros per encarar un projecte que té un pressupost total de més d'1.600.000 euros. Des del consistori asseguren que s'han presentat en una nova convocatòria dels fons Next Generation per poder encarar la segona fase del projecte. Pere Ubach.
A través d'una diagnosi, l'Ajuntament d'Olot ha detectat 5 zones del Parc Nou que necessiten un canvi. Aquest parc interurbà és una zona emblemàtica de la ciutat, que amb el temps s'ha anat deteriorant i, per tant, hi ha punts que necessiten una rehabilitació. El projecte de millora paisatgística consta de 6 fases. Des del consistori asseguren que la primera està a punt d'iniciar-se, però que es tracta d'un projecte ambiciós i que s'han presentat en una nova convocatòria de fons europeus Next Generation per quan s'escaigui poder iniciar la segona. El primer tinent d'alcalde és Estanis Vairada.
Era un projecte molt més ambiciós, que actuava en moltes parts del Parc Nou, i el que fem és presentar aquest mateix projecte per a veure si aconseguim recursos i podem fer més fases d'actuació del Parc Nou, que és el que s'ha previst, i que llavors ja s'actua en la part de dins, en temes de senyalítica, en temes de mobiliari, en temes d'adequació de l'estany que hi ha. Bueno, es fan diferents actuacions i aquesta és la convocatòria que ens presentem ara.
Les zones del Parc Nou en les que l'Ajuntament d'Olot vol incidir són el Prat de l'Estany, el Jardí de la Casa, la Roureda Monumental, l'exterior de la muralla i l'entorn de la històrica Torre Castanys. Totes les actuacions tenen un pressupost total d'1.638.000 euros. L'Ajuntament disposa en aquest moment de 150.000 euros que també es van obtenir a través dels fons Next Generation.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Llogar casa teva i que te la deixin en condicions infrahumanes. Aquesta és la situació en què s'ha trobat la Sílvia, una olotina que va llogar un habitatge situat al barri de Sant Roc a una família amb 3 fills. Els llogaters van causar destrosses que han deixat la casa fins al punt que les immobiliàries no poden valorar-la econòmicament. Després d'un any i mig, la Sílvia va aconseguir que la família abandonés la casa. Explica, però, que encara pateix problemes de salut a causa d'aquesta situació.
Fa uns dies a Ràdio Olot i Olot Televisió vam explicar el cas de Mari Drame, membre de Stop Racisme Immobiliari. Assegurava que ningú li havia volgut llogar un pis quan era jove pel seu color de pell. Aconseguir un habitatge a vegades no és fàcil, però també hi ha motius al darrere que impulsen els propietaris a tenir els seus immobles tancats. És el cas de la Sílvia, una veïna d'Olot, que va llogar una casa de la seva propietat a una família que li ha fet viure un any i mig de processos judicials per expulsar-los de casa seva. La Sílvia ha explicat el seu cas al programa en profunditat de Ràdio Olot i ha dit que tota aquesta situació li fa replantejar-se si tornar a llogar o no la casa. Actualment està amb múltiples desperfectes que haurà d'assumir ella mateixa.
No me queden ganes de tornar-la a llogar, la veritat. No me queden ganes. Ara el problema que tinc és netejar-la, deixar-la en condicions, arreglar totes les desperfectes que m'han fet, pintar-la i de llogar-la, de moment no. De moment no. De moment no.
Casos com el de la Sílvia succeeixen més de l'habitual a casa nostra. En el seu cas ha acabat el jutjat un procés que ha durat més d'un any. Assegura que ha demanat ajuda a les institucions públiques i respon que s'ha trobat totes les portes tancades. Diu que s'ha sentit abandonada i que s'ha hagut d'espavilar. La Sílvia es mostra decebuda.
Tot el contrari. He anat a parlar amb l'Ajuntament, he anat a parlar amb els serveis socials, he volgut parlar amb la persona que portava aquesta família i no, totes les portes m'han tancat les portes per morros. Vull dir que no, ningú vol saber res, que és el meu problema d'haver posat aquesta gent aquí, que és el meu problema i que he d'esperar.
La Sílvia també ha afegit que el fet de trobar-se a casa seva en condicions deplorables ha afectat la seva salut i de la seva família. és l'altra cara de la moneda de la falta d'habitatges de lloguer.
Abans dels esports parlem del comerç, perquè els comerciants d'Olot poden respondre aquests dies un qüestionari per explicar la seva situació actual. Aquesta és una iniciativa que impulsa l'Ajuntament d'Olot juntament amb l'Associació de Comerciants per conèixer les necessitats del sector. Des del consistori afirmen que a partir dels resultats s'impulsaran mesures i accions dinamitzadores. Segons dades de l'Observatori dels Centres Urbans i Comerç, el sector comercial d'Olot continua sent una de les activitats econòmiques importants de la ciutat.
L'Ajuntament d'Olot, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants, promou una nova enquesta adreçada als comerciants de la ciutat per tal de conèixer les seves necessitats. La regidora de Comerç d'Olot, Gemma Canalies, afirma que en els darrers anys s'han produït canvis significatius en l'àmbit comercial que requereixen de noves eines per fer-ne front.
Les noves generacions tenen unes altres maneres de consumir, però a més també tenen unes necessitats, tenen unes noves necessitats, i en aquest cas hem de saber donar resposta a aquestes noves necessitats.
L'objectiu de l'enquesta és recollir informació per fer una diagnosi de la situació actual del comerç olotí. Per això les preguntes fan referència a l'activitat dels establiments, la tipologia de clients i l'evolució del negoci. Una vegada es coneguin els resultats, Canalies assegura que es duran a terme accions i mesures de millora. Des de l'Ajuntament afirmen que el teixit comercial és un pilar fonamental en l'economia local.
El comerç encara és l'activitat principal, que representa un 49% del total d'activitats. Tot i això, sí que veiem que justament el sector del comerç està, des del 2018, està per uns 2 punts per sota de l'any 2010.
Tot i que el sector comercial es troba per sota de les xifres prepandèmiques, els serveis, on s'inclouen els botiguers, creix i se situa 3 punts per sobre de l'any 2018.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot torna a perdre 2 mesos després. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
S'acaba la bona ratxa per culpa de 2 minuts fatídics. El Terrassa va marcar 2 gols consecutius a la segona meitat i va noquejar un Olot molt conservador. Els olotins van tornar a perdre més de 2 mesos després i van fer un pas enrere a la lluita per la permanència. Reculen una posició i són a 2 punts del play-out i a 5 de la salvació directa. David Planella.
La Unió Esportiva Olot va marxar amb les mans buides de l'Estadi Olímpic de Terrassa. Feia més de 2 mesos que no perdia un partit i la ratxa de 8 jornades consecutives invicta es va trencar d'una manera que no va deixar gens content l'entrenador, Albert Blázquez, amb 2 gols en només 2 minuts.
Ens han marcat ells i el que no ens podem permetre nosaltres és que ens marquin un gol i els 2 minuts ens en marquin un altre. Això sí que ens ho hem de fer mirar i ja ho parlarem amb l'equip, però crec que això sí que no pot ser.
El primer gol va arribar al minut 29 de la segona meitat arran d'un xut de David Jiménez. Arnau Fàbrega va fer una bona aturada, però no va poder atrapar la pilota i Pablo Cerveti ho va aprofitar per marcar la línia de gol. Va ser una acció polèmica en què el porter de l'Olot va demanar falta del davanter del Terrassa.
Home, sí, comptant que el porter ha de jugar amb les mans i clar, jo intento tapar la pilota amb una mà i em xuta la mà i m'ha rebot, pues jo diria que sí.
L'àrbitre, però, no ho va considerar així i va donar validesa al gol. El 0-1 va fer tant de mal a l'Olot que només 1 minut després el conjunt garrotxí va encaixar el 0-2. Jordi Cano va entrar sola dins l'àrea i va enviar un xut creuat impossible per Arnau. Els gols del Terrassa van fer justícia al domini agarenc en el partit. El conjunt de Jordi López va dominar clarament la possessió de la pilota.
El Terrassa sí que és veritat que ens ha sortit d'una manera que no ens esperàvem. Aquí potser falla el nostre per el plantejament, que bueno, potser aquí ells han començat per davant. La segona part crec que hem sortit millor, fins i tot hem tingut una ocasió molt clara amb 0-0. Sí que és veritat que ells tenien més pilota i potser més arribades a l'àrea amb centros o amb alguna arribada, però allò clares, fins al gol, no sabria què dir-te, allò, una ocasió molt clara.
Com recorda Blázquez, la més clara, abans del primer gol del Terrassa, l'havia tingut precisament l'Olot. Víctor Valverde va robar una pilota i va construir un contraatac que Jordi Xumetra no va poder acabar bé a dins l'àrea, en una posició franca, per marcar el 0-1. I ja se sap, en el món del futbol, qui perdona ho paga, i l'Olot va acabar perdent. La derrota, a més, no va ser l'única mala notícia del partit. En el temps afegit, l'àrbitre va expulsar Marc Castells per doble amonestació.
El minut que era, el 90-91, amb 2-0 l'àrbit potser se la pot estalviar, perquè tampoc és que deixi anar el colze com passa, que és més el crit que res, penso jo. I bueno, en Castells doncs, també té que saber que si té dues targetes perdent 2-0, doncs potser no fa falta anar tan fort a una disputa.
Marc Castell serà baixa per jugar l'Olot Lleida diumenge que ve, un partit amb gust de final contra el rival que ara ocupa el lloc de play-out. Els olotins són a 2 punts d'aquesta promoció de permanència i a 5 de la salvació directa. Amb la derrota a Terrassa han reculat una posició a la classificació.
I en hoquei patins, nova victòria de l'hoquei Olot amb sabor a permanència. Els olotins suen per aconseguir els 3 punts a la pista del Club Patí Congrés. El gol de Tomàs Mercè al minut 4 semblava que encarribava el partit, però fins l'últim segon els de García i Piera no van poder viure tranquils. Ferran Sagrés anotava el segon gol olotí. L'hoquei Olot té 14 punts de marge respecte al descens, quan en queden 15 per disputar-se. La segona volta de l'hoquei Olot al grup nord de l'Hockey Lliga Plata és digna d'equip aspirant a l'ascens de l'Hockey Lliga. Aquest dissabte, nova victòria, més pràctica que brillant, a la pista del Congrés per 1-2. Els olotins arribaven al Camp del Ferro després d'empatar contra el Mataró a casa i amb la confiança de tancar la permanència matemàtica com abans millor. L'inici de partit va ser el somiat per un hoquei Olot que va marcar el primer gol al minut 4, gràcies a un llançament exterior de Tomàs Mercè que es va colar al fons de la xarxa d'aventura. Els olotins s'avançaven al marcador davant un Congrés difícil de superar en defensa. Durant la resta de primera meitat, gairebé no va passar res destacable a banda de la falta directa de Marc Prat, que va aturar el porter barceloní a falta d'un minut i mig pel descans. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Saber patir, hi ha partits que toca això, portem setmanes amb una mica carregats de cames i tot, i sabíem que un partit així, amb una pista de parquet grossa, que ells se la coneixen molt bé, nosaltres amb aquests tipus de pistes patim una mica, doncs sabíem que podia passar, i ho hem sabut patir, hem sabut treure 3 punts, i molt importants, bueno, vull dir, contents pel resultat, no tant jo personalment com a entrenador, perquè m'agrada jugar més, tenir més la bola i ser més protagonista.
A la represa i amb el 0-1 com a avantatge olotina, l'inici de segona part encara va ser millor que el de la primera. Ferran Sagrés va aprofitar un rebuig dins l'àrea per anotar el segon, una dosis d'eufòria que va durar un minut després que el Congrés marqués l'1-2 gràcies a Martí Ferrer. A partir de llavors, patiment i més patiment pels olotins, que es van encomanar una nova actuació extraordinària de Guillem Raurell. Ho va aturar tot i va ser un dels més destacats del partit. Gràcies al porter biguetà i la lluita dels jugadors de pista, l'hoquei Olot va sumar una nova victòria a la segona volta.
Possiblement l'any passat, potser si estàs en una dinàmica negativa, potser aquests partits no te'ls acabes emportant, i també perquè tens menys experiència, i potser aquest any, quan estàs en una dinàmica positiva pues, i amb més experiència de partits a sobre, són factors que poden fer que se't decanti el partit al teu favor.
L'hoquei Olot tanca la 17a jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, la 6a posició amb 24 punts, igualant la puntuació aconseguida la temporada passada. La salvació és virtual i dissabte vinent l'equip té una oportunitat d'or per celebrar el dia de l'hoquei patins a Olot amb la permanència a la categoria de plata.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 13 de març del 2023. Ara us deixem amb el tercer temps d'en David Planella per repassar l'actualitat esportiva que ens ha deixat aquest cap de setmana. Una vegada més, gràcies per la seva confiança i seguim connectats a través del portal web garrotxadigital.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.